Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, oients de la taula de l'Evangeli de Ràdio Estel. Un plaer retrobar-los un diumenge més, de debò. Com a cada programa, escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 27 de durant l'any. Ens acompanyen els dos tertulians, la professora de la Universitat de Barcelona, Ramona Valls, a qui saludem. Bon dia, Ramona.
Bon dia, gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí. I també ens acompanya l'alcalde jubilat de Bellver de Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya, en Joan Pous. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
També gràcies a tu per ser aquí. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del llibre del Gènesi i del capítol segon.
El Senyor Déu digué: no seria bo que l'home estigués sol, li faré qui l'ajudi i l'acompanyi. El Senyor Déu modelà en terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells i els presentà a l'home a veure quin nom els donaria. El nom que l'home donava a cada un dels animals era el seu nom. L'home donà el nom a cadascun dels animals domèstics i salvatges i a cadascun dels ocells, però no en trobà cap capaç d'ajudar-lo i fer-li companyia. Llavors, el Senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà adormit, li prengué una de les costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat. Després, de la costella que havia pres, el Senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l'home. L'home digué: aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà l'esposa, perquè ha estat presa de l'espòs. Per això l'home deixà el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i des d'aquell moment tots dos formen una sola família.
Versets que palesen la vocació a la que és cridat l'home. L'home col·labora amb Déu en posar nom a tots els animals, però en la natura l'únic ésser complementari realment amb ell és la dona. La dona és presentada de la mateixa matèria que l'home, treta de la seva costella. Teniu la paraula, tertulians.
Jo penso que aquest text ens presenta el projecte de Déu, delineat ja des del començament de la humanitat, pel que fa a la relació complementària que s'ha d'establir entre l'home i la dona, amb un llenguatge propi, clar, dels primers capítols del llibre del Gènesis. I això s'expressa, pues, com deia la Maria, en la necessitat d'algú que sigui capaç d'ajudar l'home i li faci companyia, i que no es troba en el món animal. I d'altra banda, doncs, en la generació de la dona, doncs, a partir d'una costella que va extreure del costat d'Adam. I des d'aquesta complementat essencial es formula el projecte de Déu, amb el llenguatge propi del Gènesis.
Bé, és una lectura que em pensa respecte quan la llegeixes. Quasi et sembla que estàs llegint un conte infantil, vull dir, perquè ho explica d'una forma molt, molt, molt especial. Sí. Sí que, si mires el rerefons de tot, pensem que Déu crea l'home de la terra, fa terra i fa l'home, no? I els animals també el fa de terra, o sigui, no som tan diferents. Amb el que dona vida a Déu, és a tot, és a l'home i als animals i a tot. A la lectura d'aquest fragment és una mica, en diríem ara, machista, no? Perquè aquí el centre de tot és l'home. Escolta, li treu la costella i es fa una dona. Vull dir, home, també podria haver creat una dona i treure la costella amb ella i fer un home, no? Però no, ho fa d'aquesta forma perquè és un... L'esperit que hi havia a l'època era molt masclista, era molt d'home sol. Per tant, ara... La simbologia, per mi, que realment és un text que el tens que llegir a darrere del que diu, no? És que tots estem creats de la terra, que per tant hem de ser humils, perquè partim d'una cosa inert, si no és perquè Déu ens infon la vida o ens dona un alè, doncs no seríem res. I segona, que la parella, l'home i la dona, formen part d'una sola carn perquè s'extreu de la carn de l'un i passen a ser una sola cosa, això ho diu clarament. Per tant, aquest acte d'humilitat, de dir d'on procedim, el que som, i a més que ens hem de complementar amb plenats de vida per Déu, jo crec que això és l'essència d'aquesta paraula, d'aquesta paraula.
Sí, jo penso que aquesta narració bíblica que acabem de llegir, la narració bíblica de la creació, parla precisament de la soledat de l'home, Adam, el qual Déu vol donar-li la companyia, Eva. És una idea d'una manera que l'home és incomplet i necessita, per la seva complementitat, doncs, integrar la dona, que només en comunió amb l'amor, amb l'altre, pot considerar-se complet.
Joan?
Sí, bueno, és el que dèiem, és la lectura que jo crec que has, a veure, amb els coneixements i la manera de ser avui dia, és una lectura que pues, la poden refutar molta gent, diguéssim així, no? Perquè pues, des del Darwin això ha canviat els conceptes de l'evolució. Però no deixa de que el seu missatge profund d'aquesta lectura, per mi, és això, que sortim tots de la Terra, i això no ho nega ningú, ni els científics, eh? Vull dir, tots procedim d'unes mini molècules inicials que se'ls infundeix vida i a partir d'allà s'evoluciona. Però sortim de la Terra, tots som Terra, no som res més. Allò que deien abans, no sé si encara es diu, quan et posaven la cendra el divendres de cendra,
ets
pols i tu els et tornaràs. És que som això, no som res, no som els nadie, no?, que diuen. Doncs pues això, aquesta... El mateix que els hi passa, no és diferent dels animals. Els homes i els animals, tots deixem d'existir, ens morim i tots tenim el mateix, perquè tots procedim de la Terra. Llavors fa el complement amb la companyia, que és sentir no solament amor, sinó més encara. Vull dir, carn de la meva carn i ets tu mateixa. O sigui, és el complement absolut que diu aquí, a més que es fon amb una sola cosa. Vull dir que és més que un complement, és una fusió entre dos ànimes i dues persones. Sí que després, més tard, potser veurem en l'Evangeli els divorcis i la separació matrimonial, que també hi són. Però, bueno, l'inici i el desig de Déu ha sigut aquest, no? I home, també pot ser que l'encertis o no l'encertis, però, bueno, si no... Què més bonic que les persones que celebren els 50 anys, els 60 anys de casats, i el matrimoni... Però això vol dir que hi ha hagut una vida plena, complementària i d'ajuda mútua. Això ja sol és una gràcia de Déu.
Els meus pares van celebrar els 73 anys.
Això mateix. Mm? Això és una gràcia de Déu.
Dels seus fills, els seus nets i dels seus besnets.
I tant.
És una joia donar-ne gràcies a Déu.
Un regal de Déu,
sí.
També.
Jo penso que la fidelitat només es pot entendre des de la clau de l'amor.
De l'amor.
Aquest amor intern de Déu, que vol que la humanitat, doncs, cada vegada vagi esdevenint una família.
I de l'amor de Déu i de l'amor entre els homes, sí. I dones, sobretot, també. Sí.
I com veieu la relació de l'home i la dona? Cristians, parlo jo ara, concretament.
Jo crec que això no veuria massa amb els altres.
No, però no, té una, no hauria de tenir alguna característica,
sí,
especial?
Sí, perquè primer és un sacrament, el matrimoni. Per tant, si accepten la sacramentació del tema, vol dir que ja passen a ser una sola cosa. Vull dir, això és el funcionament. No vol dir que avui dia... L'experiència ens està dient que, bueno, la gent, hi ha molta gent fidel, eh? També s'ha,
sí,
de reconèixer.
Sí, sí, sí.
I que hi ha gent... Bueno, jo, la majoria que coneixo són gent que fa anys que estan casats i s'estimen i es complementen molt bé, però que hi ha un cert desgavell. Bueno. Sembla que el pengi i despengi.
Digues, Ramona.
No, aquest projecte no sempre s'assoleix i sempre cal lluitar. I assumir-hi a vegades, doncs, el dolor del fracàs.
Ja. Molt bé, seguim.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol segon.
Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment per sota dels àngels, però ara, després de la passió i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi,
perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria i convenia que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels sofriments. Tant el qui santifica com els qui són santificats tenen un mateix pare i per això no s'avergonyeix d'anomenar-los germans.
Paraules adreçades per l'autor als cristians d'origen jueu o coneixedors del judaïsme que vivien en territori pagà, convertits de fa un temps, i ara han perdut l'entusiasme inicial de la fe i del seguiment de Jesucrist. Llegim en aquest fragment que l'objectiu de Déu era portar molts fills a la glòria i ho ha realitzat per mitjà de Jesucrist. Teniu la paraula, tertulians.
Bé, a diferència de moltes d'aquestes lectures, aquesta és molt, molt poètica, és molt bonica, és molt, molt, molt senzilla i dona un cert pau d'esprit, no? Explicant-te una mica la intencionalitat, que en aquest cas diu que que siguent Jesús ha baixat, posant-se per sota dels anys, vull dir, tornant-se totalment home, vull dir, ser purament una criatura més de les que hi ha creades, es glorifica ell al moment de morir, d'acceptar una mort cruelíssima, i ressuscitar es converteix en una de les persones de la Santíssima Trinitat, per entendre'ns, no? Vull dir, passa a divinitzar-se, ser Déu. Perquè pensem una cosa, també, el cristianisme és l'única religió del món que un home és Déu. Vull dir que no n'hi ha cap més. Els altres són tots déus que baixen... I, en canvi, el cristianisme no. El cristianisme, un home de carn i ossos, nascut de la Verge Maria, és Déu. Per tant, això és el que fa diferent de tots els altres. Per això jo sempre he dit que el cristianisme realment és la religió més humanista, més humana que hi ha. A més, fixem-nos en els cicles litúrgics que segueixen la biologia de la religió. Quan es celebra la Immaculada Concepció, al cap de 9 mesos hi ha el naixement de la Mare de Déu. Quan hi ha l'Encarnació, al cap de 9 mesos és Nadal. Vull dir, segueix la biologia de l'home. Per tant, és totalment humanista.
Penso.
Aquesta, a baixar, això vol dir que... Ara, què ens diu? Que per glorificar-se has de patir, hauries de patir molt, com és el cas de Jesús.
Sí, penso això, que aquest text precisament es parla d'això, del que significa per nosaltres la mort i la resurrecció de Jesucrist. Perquè el fill de Déu, doncs, ha estat coronat de glòria i prestigi, diu. I només en ell es compleix aquesta vocació humana, plenament, plenament, tal com diu l'Escritura, que s'ha realitzat, doncs, després de la passió, de la mort i la resurrecció de Jesús. O sigui, la seva solidaritat amb la humanitat, fent-se home, patint, morint, ressuscitant. Però alhora, doncs, ha estat coronat a conseqüència d'aquesta mateixa humiliació. Com deia en Joan, s'ha fet humil. I la mort que va patir, doncs, li otorga la victòria. I aquesta participació es percep amb, com diríem, un matís de compromís. Diu, va voler que morís per tots. O sigui, és el cap de tots. Llavors va morir que tothom pogués arribar a la salvació. I refereix a tots els homes i dones, tots els homes i homes d'arreu del món, de totes les condicions i tot estiu. O sigui, a tots els designa fills i germans.
I ens igual a tots, perquè aquí diu que tant el qui santifica com el qui és santificat tenen el mateix pare. Per tant, ens igual a tota la humanitat. Tots tenim el mateix pare i estem tots redimits pel mateix Déu, que és Jesús.
O sigui, Jesús ha inaugurat una nova era.
Una nova era.
Per paraules d'avui, podríem dir, no?
I diu, i per això no s'avergonyeix d'anomenar-nos germans. Són nostres germans nostres, tota la gent que s'ofega amb pateres. Són germans nostres, la gent que està morint a Ucrània, a Gaza, etc. Són germans nostres, la gent que passa gana i misèria? No ho sé, me pregunto.
Els fills de Déu i els fills comparteixen el mateix desig diví. Jo diria que sí,
per nosaltres.
Ser coronats de glòria i de prestigi. Aquests que diem també.
Què diries? Que sí, no?
Que sí.
La resposta al que diu la Ramona respon que sí.
Que sí.
Que sí que són germans nostres, aquests.
Sí, però mentre nosaltres mengem, ells no.
Clar. Però què podem fer nosaltres? Ah, no el nostre, el que, jo, què està al nostre abast?
Evidentment que són germans, perquè Déu, ja ho diu aquí ben clar, per tots, que tots som, per això som germans tots. Però jo pregunto, quan ens toca a nosaltres, si això ho fa Déu, però quan ens toca a nosaltres, seguim siguent germans? Això és el que dic jo. Ja.
És una qüestió molt difícil, eh?
És molt difícil, perquè, clar, difícil. Nosaltres sentim tot això, però sí. Com podem actuar per aquestes realitats? Què podem fer nosaltres? El que està a prop nostre? Això és el que sí que
potser ens ho dirà l'Evangeli d'avui, això.
Doncs si creieu que ens ho diu l'Evangeli, podem seguir endavant, o volíeu fer alguna aportació, algun matís més, no? Doncs vinga, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge, 27 de durant l'any, és de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús per provar-lo i li preguntaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els pregunta: «Què us va ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor, però al principi Déu creà l'home i la dona. Per tant, ja no són dos, sinó una sola família. Per això deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola família. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar». Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-lo sobre això mateix. Jesús els diu: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera, i si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb una altra, comet adulteri».
Un evangeli que interpel·la fortament els casats i els celibataris a revisar i confrontar la nostra vida de cada dia amb el projecte de vocació al qual Déu ens crida sempre.
Déu ens ha creat a imatge i semblança seva. Estem d'acord, no? Vale. Doncs, justament per això tenim aquesta capacitat d'estimar, perquè Déu ens ha creat. I quan més ens assemblem a Déu és quan estimem. O sigui, penso que l'amor dels esposos és una donació total. Com Déu, doncs, estima totalment a tots i cada un dels homes i dones del món. Tots els homes i dones que Déu ha creat. I com Jesucrist estima la seva església fins a donar la vida.
Bueno, aquí, en aquest cas, jo diria que Jesús, en aquest cas, corregeix el Moisès, no? L'Antic Testament, perquè l'Antic Testament permet aquesta repudiar la dona, suposo que també l'home, en aquest cas, no? Donar-los un document que digui, bueno, espavila't, no? Llavors, Jesús, en aquest cas, no ho accepta, això. Vull dir, ell confirma el sacrament, que és un sacrament pròpiament dit, que és el matrimoni, i que diu que ha de ser per sempre, i a més, vull dir, sense subterfugis, vull dir. Evidentment que això tampoc s'ha complert massa bé, i menys avui dia, però, bueno, és un tema que hi ha molta gent que segueixen siguent amb aquest aspecte modèlicament cristians amb el manteniment del seu compromís matrimonial. Per tant, jo crec que és un evangeli que hi ha una certa confrontació entre l'Antic i el Nou Testament, en aquest cas, eh? Vull dir, de la forma, seguint una mica, seguint més rigorós el Nou Testament, en aquest cas Jesús, que defensa això. Evidentment que sense amor no hi ha possibilitats d'aguantar tota una vida entre dues persones. Per tant, aquí la clau de Jesús és que has de tenir amor, molt amor, perquè puguis aguantar-los. Perquè tots tenim defectes i tots tenim moments que ens hem d'aguantar una mica els uns als altres. Per tant, això és el que només se supera tinguent molt amor.
I penso que de la mateixa manera que Déu és fidel a la humanitat, tots els que creiem en la tendresa de Déu volem expressar aquest amor entre tots els homes i volem expressar els nostres comportaments. Dic en els comportaments personals, no solament en aquest cas, sinó amb tots, perquè la fidelitat no queda tancada dins de casa, sinó que abasta tota la humanitat sencera. el dia a dia de cada un, doncs tenim molts comportaments i també hem de ser fidels a aquests comportaments. I podem aprendre l'art d'estimar, l'art de la fidelitat, si ens deixem transformar per l'amor de Déu. I aquesta, per mi, és una bona nova. Deixar-nos transformar per l'amor de Déu. Joan, com ho veu? Està d'acord?
A veure, jo crec que el cristianisme sencer es resumeix amb la paraula amor. Vull dir, si no hi ha amor, no hi ha res. Vull dir, no solament entre els matrimonis, sinó amb tota la humanitat, amb els germans, amb els pobres, amb tothom. Però hi ha d'haver un sentiment d'amor, no solament fer una caritat en fred, diguem-ho així, fer una ajuda en fred. Si hi ha aquell carinyo, aquella dolcesa, diguem-ho així, que això Sant Pau remarca moltes vegades, ser amables, ser respectuosos, ser correctes, tot això, vull dir, és aquest comportament dolç, de persona educada, però educada amb sentiment de veritat.
Amb tendresa
i que s'ho cregui, diguéssim, que sent amor, això és el que pot arribar a arreglar la humanitat. Si és que tothom pogués participar d'aquest tema. Jo crec que hi ha molta gent que ho fa, però hi ha molta gent que no ho fa. I això, doncs mira, és el que és la confrontació de la vida.
Avui hi ha un diàleg social sobre els diversos models de família, però n'hi ha que neguen aquesta possibilitat que no, de compromís definitiu, diuen, és que no pot ser. I en canvi altres persones, doncs que sí, un amor definitiu i estable.
Això depèn de la llibertat de cadascú. Si ara li diu no pot ser perquè tu, però per mi sí. És una cosa aquesta que cada...
Això és un diàleg social.
Un diàleg, però vull dir que cadascú s'ha de respectar el que l'altre pensi.
Pensa. I aquest compromís doncs respon a unes aspiracions profundes del ser humà. El ser humà sempre desitja, no?, aquesta fidelitat, aquest amor. Però hi ha circumstàncies.
Però també ens trobem que hi ha molta gent que ja ni es casa, viuen junts anys per anys i no arriben a concretar un matrimoni. Això és un tema difícil.
No deixa de que és un formulisme, el casament, tant si és civil com si és religiós. Jo que crec que compta, perquè fixem-se que el sacrament del matrimoni no és el capellà, són els contraients, els quins els oficiants.
Sí, sí.
Per tant, si dos que no s'han casat per lo civil ni per lo eclesiàstic ni res, però que s'estimen i viuen junts i dalt, jo crec que Déu és el que hem vist en altres frases de l'Evangeli i anteriors dels altres diumenges i això. Si fan el bé, deixa't de punyetes, ja està bé. És així. Si fan el bé i se senten a gust i són fidels i s'estimen, no t'hi has de posar, tu, si estan casats o no. Vull dir que facin el que vulguin perquè, mentre compleixin. No. Jo el que trobo que a vegades hi ha una certa irresponsabilitat. Jo sempre he defensat que es pugui la gent divorciar, si volen, Però penso una cosa, que s'ha de pensar amb els fills. Perquè, a veure, hi ha molta gent que fa alegrement se'n va a casa per la seva banda i no veuen el trauma tremendo que causen en els fills. Vull dir, home, si tu... A ells no els has preguntat pas si volen néixer o no volen néixer. Per tant, com a mínim t'has de responsabilitzar, almenys fins que siguin grans, almenys que tinguin 21 anys, llavors, mira, vés-te'n si vols, però almenys arribar a terme del que t'has començat, no? Però sense fer dany a tercers. Això és el problema, que avui dia hi ha aquesta inconsciència i aquesta relativització de coses que penses que, home, que a vegades potser seria bo de no llegir tant els diaris, perquè veus cada cas que penses, mare de Déu, senyor, I t'esgarrifes, quasi bé.
Ramona, què més suggereix aquesta lectura per a tu?
Doncs a mi em suggereix això, La fidelitat de Déu. La fidelitat de Déu a nosaltres, que ens estimen moltíssim i que hem de ser més agraïts. Quina gratitud, no?, tindríem que tenir pel seu amor, per la seva fidelitat. I això ho comentem nosaltres. Ja saps que som un grup que ens reunim cada dilluns, que dinem, que parlem i que comentem l'Evangeli de la setmana següent, no? I cada dia porta el seu i diem això, que moltes vegades no valorem el do de la fe, de l'esperança, de l'amor, de la fidelitat i la gratitud.
Però això és concret en la vida diària, no?
Sí, i com deia ell, que a vegades no tenen papers, però s'estimen molt. Uh-huh. I que això és molt important, estic totalment d'acord. Poden tenir papers o no tenir-ne, però l'estimació, la mort, és per sobre de tot. Aquesta és la meva aportació senzilla i humil de com jo penso.
Joan. Bueno, quelcom més a afegir?
Bé,
hi hauria la paraula de Déu té molta llum per nosaltres.
Llum,
però si veieu que hi ha alguna aportació que podria ajudar a esclarir o a portar doncs, quelcom que els nostres oients desitgen, doncs mira, som-hi.
Us hauríem de preguntar als nostres oients això, vull dir, el que vol.
No, però sempre...
Evidentment.
Sí, la gent desitja, quan escolta la paraula de Déu, que nosaltres, aquí en aquest humil programa, donem una llum de com aquesta paraula de Déu es pot viure, per exemple, no?
Bueno, practicant l'amor, crec que es resumeix tot amb això, vull dir...
L'amor cristià.
L'amor cristià, sí, sí, home, esclar... No
parlem... Sí, sí.
L'amor cristià, que és amor d'entrega d'un mateix.
Exacte.
Dir, no és un amor egoista, sinó que és un amor d'entrega, que un matrimoni has de ser amb amor entrega de l'un a l'altre, si no, tampoc es pot consolidar res. Però jo diria, en qualsevol obra que tu faiguis, el que és l'actitud, el que dèiem abans en una altra lectura evangèlica, el qui explota els treballadors, la dona que té feina, que no la té assegurada, tot això és falta d'aquest amor, d'aquest compromís d'obligació legal, inclús, però que tot això t'obliga més com a cristià encara a complir aquestes necessitats, que sobretot és per afavorir amb les persones més desvalgudes. Tot això és importantíssim per mi. És la forma de ser cristià, vull dir, no n'hi ha cap més. Sense l'amor no hi ha cristianisme.
Bé, doncs, si us sembla, ho podem deixar aquí, va bé? Molt bé, doncs, molt agraïda per la vostra col·laboració en el programa. Ramona Valls, gràcies.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
També gràcies a tu, Joan Pous, per la col·laboració, per la presència aquí al programa i per tota la llum que tots dos heu anat aportant arran, doncs, de les lectures d'aquest diumenge 27 de Durant l'any. I, com no, agraïm moltíssim doncs, als nostres oients que són fidels al programa diumenge rere diumenge. I, com no, al nostre tècnic de control, que avui ha estat en Jordi Carretero, gràcies. Dir-los que a la direcció i presentació ha estat Maria Marín la que us parla i no ens oblidem que la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. Agraïm també... i no pararem de fer-ho, que vostès ens envien els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, amb comentaris, amb opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Els esperem sempre que desitgen d'enviar-nos-els. La nostra adreça de correu electrònic és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I ja saben que aquí, a Radio Estel, vostès tenen una cita amb molta programació i també tenen una cita en aquest programa, la taula de l'Evangeli, que diumenge, cada diumenge, a 11:15 del matí, doncs els arriba a través de les zones radiofòniques a vostès i també en el podcast de la nostra pàgina web www.radioestel.cat. I finalment, doncs, els hem de dir adeu perquè ja exhaurim el nostre temps per al programa. Gràcies de nou, una abraçada ben forta per a tots i totes. Adeu-siau.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.